Feliç aquell que fuig a un lloc solitari, lluny de la cort, per viure l'exili voluntari. I aquell qui, abans que Zèfir les plantes agités...
Bargant.
Què?
No et vaig prohibir actuar durant un mes.
Ah, no, no, no.
Aplaudiré 3 vegades.
Hi ha hagut un
coi
malentès.
De lluna plena.
No, no,
i a la
no,
tercera
no.
Us eclipsareu.
No, no,
una.
No, no, ho hem de considerar.
Dues.
No, de cap manera.
3.
No.
Hem tingut un problema de darrera hora i, lamentablement, i per descomptat, fora absolutament de la nostra voluntat, suspenem l'espectacle que estava programat.
Ah, no, no. A partir d'ara, a Catalunya Ràdio i TV3, comencem el divan amb molts personatges i un gran actor, Lluís Omar. Lluís, benvingut.
Bueno, molt bé, eh? T'haig de fer un petó, eh? Ho has fet molt bé, això.
Tinc aquí un gran mestre, eh? Escolta, i com va aquest Cyrano? Jo et vaig veure a l'estrena, sóc una fan, m'has de fer la presidenta del teu club de fans.
Bé, per mi és un, seria un grandíssim honor, eh? O sigui que llavors ho intercanviarem. O sigui, jo seré el president del teu club i tu la presidenta del meu.
Sí, per recordar 3 versos, la feina que tinc jo quan us veig tantes hores, quan et veig tantes hores i amb tants matisos, tinc una profunda, gran admiració.
Gràcies.
Com va el Cyrano?
El Cyrano està anant fantàstic, o sigui que... home, és d'aquestes coses, poder tenir l'oportunitat de ser, no?, o jugar a ser un personatge així, doncs és, em sento també molt, molt afortunat, em sento molt afortunat de compartir-ho amb un equip meravellós de persones que ja en el seu moment vam fer la Terra Baixa, que ara fem doncs, aquest Cyrano, aquesta vegada hem afegit 4 actors més, no estic jo sol a l'escenari, no?, el Joan Anguera, l'Aina Sánchez, l'Albert Prat i l'Àlex Batllori, i sobretot allò que fa gran el teatre, que és compartir-ho amb el públic, sentir que allò que vols, allò que a tu t'agrada, aquella visió que hem tingut tot un equip de persones, doncs el públic, a la seva manera, s'ho fa seu, i això és la millor recompensa que...
Ara et mirava aquí de rasquillada, a més amb una versió supermoderna, eh?
Sí, jo...
Gens fàcil.
Sí, en aquest sentit, a veure... A mi la paraula modern no és la que més m'agrada.
Quina diries, doncs?
Contemporani, diguéssim.
Oh, saps, està
vegades
bé, està
el modern sembla que sigui, que tingui aquella com una...
Dels nostres dies, com
sí,
col·locat ara.
Sí, com col·locat ara, perquè a vegades el modern sembla com si vulguis, no?, pot tenir una connotació una miqueta més esnob, de dir, anem a buscar una cosa diferent. No, anem a fer-ho des del lloc que realment ens sembla que és el millor lloc perquè aquest text i el que aquest text parla i el que aquest text remena, diguéssim, de l'ànima humana, pugui estar allà, ara i aquí, i que l'espectador s'ho pugui fer seu. Aquí hi ha una qüestió molt important, que és el Lluc Castells, no? Perquè el Lluc Castells és l'escenògraf i figurinista, i és ell el que, de cop i volta, ens proposa i ens porta un dia, en el Pau Miró, en l'Òscar Balsec i a mi, ens porta un material i ens diu, nois, he pensat que aquest Cyrano el podríem fer-ho dintre de l'univers del més que d'una esgrima teatral, d'una esgrima esportiva, i que tot això ja sigui el punt de partida d'aquest espai. Llavors, és clar, algú ha de tenir aquesta capacitat, no?
D'inventar-s'ho.
Els escenògrafs, i el Lluc Castells és un exemple fantàstic d'això, és la primera persona que passa de l'abstracte, de la idea, al concret. I aquí, doncs, el que ens va proposar el Lluc Castells és el que l'espectador finalment...
I tu t'imagines tota una vida estimant algú sense dir-li. Mm. Només perquè penses que realment no ets prou guapo i consumint-te amb l'amor i no deixant-lo de sentir mai... Jo pensava, sí, és impossible això. Tu creus que pot existir?
Jo crec que d'una determinada manera tots tenim aquest ressort de dir, però com és possible que... I el primer que diu Roxanne quan de cop i volta se n'entera de que al darrere de tot això hi ha el Cyrano, diu, però...
Per què no m'ho vas
com has,
dir?
Com has pogut deixar passar 14 anys?
Clar.
Que es va morir el Cristian i tot aquest temps que hem desaprofitat, no? Vulguem o no, a vegades... Els éssers humans som així de burros, però no burros en un sentit pejoratiu. L'ànima humana és una cosa molt fràgil, a vegades, i sobretot quan té que veure amb nosaltres mateixos, amb les nostres mancances, amb les nostres pors, amb allò que no acceptem de nosaltres mateixos, a vegades en una vida no en tenim prou.
Perquè és que potser t'hauria acceptat, malgrat aquest nas.
Sí.
No era tan important, sí, això del nas.
Sí, però el problema és que el problema no d'ell, el problema el tinc jo. Quan ens costa, a vegades, afrontar coses que tenen a veure amb nosaltres i els meandres a través dels quals ens movem. Vull dir que és veritat que des de fora has de dir, burro, però què fas? Però no som així de burros a la vida amb diferents aspectes, i això no forma part de la fragilitat humana.
Som fràgils.
I llavors, esclar, dius, home, llàstima, però ja veig allà un llibre.
Oh, tinc un llibre, sí, aquí, aquest home, mira, ara comença tot.
I acaba amb una frase que no és meva, tant de bo se m'hagués acudit a mi, que diu, el que ha passat és el millor que podia haver passat perquè és el que ha passat.
És clar, si el passat no el pots canviar, i llavors, pensa, o sigui, que sigui el millor.
Evidentment que tu pots haver-ho fet d'una altra manera, però com ja ha passat, la cosa és com ho pots fer-ho ara o com ho pots fer demà, però el que ja ha passat, ha passat. I llavors és l'acceptació de que l'amor entre Roxane i Cyrano és aquest.
Ai, que ho dius amb una cara d'entremaliat i tot.
La Núria s'ho mira i refila des del meu passat donzelleta del mar, de mare ben cega que m'obre camí i a terres més altes que deu ben intuït. També estoy caritat amb tres vents i un sol.
Amb la Sílvia Pérez Cruz.
La Sílvia Pérez Cruz de fons.
I jo encara no ho veig, jo no tinc ni soc res. I jo encara no ho veig, jo no tinc ni soc res. Perdona'm, perdona'm, Manel. Incomprès, Manelic, perduda i venuda, vestida de nit, poruga i vençuda, pel blanc brut destanyit. Ploro de pena, de pena salada, de Marta esgotada pel llop del seu pit. Tot és seu, tot és seu, la casa és seva, la terra és seva, jo no sóc teva, jo no sóc.
Jo recordo quan et vaig veure aquí dient he mort el llop al Teatre Borràs, em va impactar la capacitat de controlar, de contenir el crit d'he mort el llop.
Sí.
Suposo que ha de ser de les coses més difícils, després d'un acte com el que fas en l'obra,
sí,
no sortir fent un crit com si allà al mig de la plaça...
Sí,
saps?
Això és el que s'espera normalment i és el que sembla que demana, no, aquesta mena d'explosió.
Però és molt més potent aquesta,
però,
eh?
Però així, nosaltres, juntament amb el Pau Miró i en fi, tot l'equip, ens agradava. Al final, és aquesta cosa de dir... és possible. És possible afrontar els propis llops, no? O els que siguin, i combatre'ls i vèncer'ls. No? És com una mena de convidar. No només és jo que l'he matat, sinó, si volem, podem. No? I ho podem compartir amb els que heu vingut. O sigui, és com una invitació a que ens fem tots, a dir, escolta'm...
Clar, llavors vol dir que aquí hi ha una posició de voluntat. Si tu alimentes la por, el dolent, el món negre, guanya el món negre. Si tu estàs i et centres per les coses positives, guanyen les positives. Per tant,
exacte,
és un acte de voluntat.
I de responsabilitat teva, no? I que ningú, sota cap circumstància, tu pots justificar, o sigui, l'última responsabilitat des de cadascú. I llavors aquí és de dir, jo he afrontat el Manelic, jo he afrontat el llop fosc i l'he vençut.
Jo aquí vaig plorar.
Bueno, perquè és una invitació, crec, aquesta cosa de dir... Tots el tenim, el llop fosc. És mentida. O sigui, no, i és, llavors és una lluita que tu tens amb tu mateix i que al final està a la teva mà.
I què tu fas? Clar, vosaltres, tu ho saps, tu ets un gran actor, que quan estàs entrant en tots aquests mons simbòlics estàs tocant l'ànima de les persones, ens estàs emocionant, ens col·loques uns ressorts en el nostre interior més íntim.
És que per mi ara, i aquí, després de tot aquest recorregut de vida, no hi ha res que tingui més sentit que això a dalt d'un escenari. Si jo, perquè jo fer això a dalt d'un escenari, tinc que fer-ho amb mi mateix.
Clar, ho has hagut de...
Ho haig de fer-ho amb mi mateix, i llavors és compartir-ho. I llavors penso que forma part d'encara dignificar més la meva feina, perquè en aquest sentit em sento útil, sento que jo estic al servei, que la finalitat del que jo estic fent no sóc jo, sinó que és l'altre.
Avui, al Divan, amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, 1.000 personatges i un gran actor, Lluís Omar.
Perquè tu vas començar, te'n recordes, a fer teatre, que eres una criatura?
Sí, bé,
a Horta.
Als Lluïsos d'Horta.
Brandaves
una branca de llorer i cridant Osana, Osana, quan entrava Jesucrist dalt del burro.
Aquest era el paper que tenies,
És el debut, el meu debut, sí, amb 6 anys.
Molt petitó era això, teatre parroquial, exacte.
Els Lluïsos d'Horta.
I després ja vas fer Terra Baixa a Horta.
Bé, Terra Baixa, això va ser el meu debut en un escenari, vaig estar en un grup de teatre infantil, en un grup de teatre juvenil, amb la Dora Serra, l'Armand
Teatre
Calafell...
Teatre de l'Escorpí.
I després el Josep Muntanyès em proposa formar part del Teatre de l'Escorpí arrel d'allò haver fet una Terra Baixa dirigida per Armand Calafell a Horta, en la qual, que la vam fer el 7 de juliol de l'any 1974.
Bravo, per la... Mira com té que memòria, i va ser un dia important.
Sí, sí. I la vam fer un sol dia. I llavors va ser com un aconteixement en el barri, aquella Terra Baixa sobretot, perquè era una cosa excepcional, perquè Terra Baixa ja convida, no?, aquesta cosa més excepcional. I arrel d'això, Josep Muntanyès em va proposar participar en una Terra Baixa, que és la del Teatre de l'Escorpí, en la qual ja em trobarien persones tan claus a la meva vida com d'això, Carlota Soldevila, Fabià Puigcerver, Montsal Canyís, en fi, tot
el
nucli
grans,
que serà després el Teatre Lliure, no?
I vas entrar amb 19 anys.
Amb 19, era el petit. Sí, sí, ostres, el Camí de nit va ser el primer espectacle, sí, sí, això va ser el 2 de desembre del 1976.
Va ser la teva escola, el Lliure.
L'escola fonamental, imagina, clar, amb 19 anys jo vaig estar... a més, clar, fèiem espectacles, cada any en fèiem 3, 4 autors universals, o sigui, cantàvem. Jo, justament, aquell any havia aconseguit que a casa meva em deixessin anar a l'Institut del Teatre.
Perquè volien que fossis advocat?
Bueno, jo havia decidit fer una carrera, que era la d'advocat, perquè em sembla que és la que s'assemblava més a la cosa teatral, allò per les pel·lícules, no?, dels advocats que...
Ah, perquè saps? Surts allà i
sí,
defenses davant del tribunal.
Sí, perquè expliques una història i, en fi, ja hi havia alguna cosa teatral.
Oh, com bo que ets, no
Però en realitat
que...
jo... Sí, això ho he pensat després, no? Perquè vaig triar de ser... Perquè no vaig triar, per exemple, d'haver fet història de l'art, que hagués sigut molt
perquè
més...
Perquè n'hauries pogut lluir-te més... davant del tribunal.
No, exacte.
Ara!
Exacte. Però llavors a casa, quan jo els deia que volia ser actor, em deien sí, sí.
Sí, sí.
Sí. I llavors jo vaig aconseguir que em deixessin entrar a l'Institut del Teatre, però just l'any aquell em van proposar de formar part del Teatre Lliure.
I va haver un moment, però, que vas deixar-ho. Vas deixar el Lliure. Com va anar aquesta sortida?
Bé, això seria
difícil,
complicat.
Eh?
Això necessitaria...
Un teatre humàtic.
Sí, sí, sí. Aquí va ser potser dels moments... Em va coincidir amb la crisi dels 40. Clar, jo tenia la sensació que... Fora del Lliure, per mi, no hi havia res.
O res interessant.
No era res interessant. Tal com van anar les coses, jo, si alguna cosa avorreixo, és el sentit de victimisme. O sigui, jo, tal com es va desencadenar tot, jo em sento corresponsable de com van anar les coses. Això que quedi dit de primer. Però sí que em vaig trobar en un moment donat que el Lliure, la casa mare, prescindia de mi, o que jo ja no... Jo no
eres essencial.
No es comptava amb mi, diguéssim, per aquest futur i tot això. Llavors, clar, això va ser una mena d'abisme, però insisteixo, no, o sigui, jo em sento corresponsable de que es produís aquesta situació, perquè jo mateix també vaig anar intentant travar, diguéssim, no travar, o sigui, marcar el meu recorregut, i això va xocar.
Yeah.
analitzaran. Què?
Què? Què de què?
Tu i ella en el teatre, a l'escenari, com a gat i gos...
Sí.
Tenia alguna cosa entre vosaltres dos que ningú més sabia?
Bé, l'Anna i jo teníem una... Amb l'Anna ens estimàvem molt. Hi havia potser aquesta cosa passat amb el nen, l'Eduard Fernández, amb els anys quasi com de germans, però ens podíem arribar a fer bastant la punyeta.
A l'escenari?
Sí, hi havia una rivalitat. Hi havia una cosa...
Però era la rivalitat perquè ho fa més bé.
Sí.
O per qui agafa el plan o té més força.
Sí, una mica una barreja de tot. A vegades ja ni això, saps? És com una mena de cosa que s'havia produït. I amb l'Anna també, i a més la gent ens ho deia, que teníem una química estupenda, que érem una parella escènica que funcionava molt bé.
I això de la química va passar també a la física?
També va fer-hi. També vam passar per aquí. Va ser una cosa...
Ah, va ser una física d'una nit?
Sí, una cosa així...
O de dues nits?
Bueno, sí.
O tres i tot?
Dos i tres, potser. Però molt, molt estirat en el temps. Però teníem realment un amor molt gran l'un cap a l'altre. Just quan l'Anna va morir, que evidentment tot això, tota aquesta sortida del llibre i tot això ens va afectar, perquè llavors vam portar molts anys que no treballàvem junts, però... La meva consciència de la falta de l'Anna va ser de dir, no tornaré a treballar mai més amb ella. No? Era com algo que m'hagués agradat tornar-ho a fer, perquè ho havíem fet per cadascú havia fet el seu recorregut, tornar-nos a trobar.
Que va morir que no li tocava.
No li tocava en absolut. A més, l'Anna, imagina't, és un talent innat, o sigui, és una intuïció. El que era divertit de l'Anna i jo, d'aquesta nostra relació, és que érem molt diferents en quant a processos. O sigui, jo me recordo fent algunes obres en el llibre, doncs jo, per la meva proximitat amb el Fabià, me recordo en el procés de treball, s'exasperava, escolta, més que l'Anna, no fa el paper, no tal, els assajos, i no, tu molt bé, Lluís, tu vas molt bé, tal, que no sé què. I anàvem passant així els assajos. I quan arribava l'últim tram, l'Anna, moltes vegades es posava malalta, i llavors venia, i allà havia fet... ho havia posat tot junt, i de cop i volta anàvem als assajos,
i l'Anna
esclatava. I jo, en aquest esclat de l'Anna, diguéssim, que jo era el que va treballar i fer i tal, no sé què, de cop i volta ella explotava, i jo me recordo llavors d'aquests assajos que deia, escolta, l'Anna, quin assaig que ha fet avui l'Anna? Escolta, i a tu què t'ha passat? Perquè tu...
Oh, quina ràbia t'hauria fet!
I jo...
Era... També que ho duies, què t'ha passat?
També que ho duia. Clar. Llavors jo temia aquests últims 15 dies, perquè els últims 15 dies moltes vegades era com... jo havia anat fent, però quan venia el moment de la veritat, diguéssim, jo anava fent petit i ella es anava fent gran, i moltes vegades, quasi sempre, això acabava passant a l'escenari, diguéssim, no? I bé, però a la vegada jo crec que per això ens complementàvem molt bé, perquè érem dues maneres diferents de treballar, però crec que era maco la unió dels dos, ara vista en distància. No?
Dos grans de l'escena, del nostre país, tan diferents i tan bons tots dos.
Gràcies.
Va, Lluís, que ara farem un salt.
A veure.
Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
I vas tenir una infantesa que recordes com un paradís, com felicitat, com va ser? El cinquè de vuit germans.
El cinquè de vuit germans.
Aquest... És difícil ser el cinquè de vuit,
sí.
Perquè estàs allà al mig, eh?
Mentre ho vivia, era el que hi havia, i llavors no tenia cap mena de consciència. Tu em preguntaves aquí, jo sempre... Hi ha com una dualitat, diguéssim, entre la foto riallera, sobretot aquella que hem vist, i l'altra plorant. O sigui, jo crec que convivien en aquesta infantesa aquesta rialla i aquest plor, no? Que anaven junt. Hi havia com una cosa que encara va amb mi, que és aquesta mena de desolació que després, doncs, treballant i veient, doncs, vaig viure la figura de l'abandó, no? per accident, no perquè fos real, diguéssim, perquè va ser una
circumstància. La mare va tenir una malaltia
d'aquestes del fetge, en deien una icterícia, no? I s'estaven 6 mesos al llit. Jo tenia 2 anys i mig, el meu germà Ferran, ens portem 19 mesos. Va haver-hi un moment que jo vaig viure com que de cop i volta jo no
que
comptava.
Que t'havien abandonat.
I al cap de poc em moria deshidratat, diguéssim, no? I segons la meva mare em vaig salvar perquè em van donar a beure aigua de Lourdes.
Teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
El divan de Catalunya Ràdio amb Sílvia Coppolo. Avui descobrim l'actor Lluís Omar, una persona amb un gran cor.
Mira, és aquest llibre, aquest, que acaba de publicar Ara comença tot en Lluís Omar, i que ens expliques els anys que t'has passat de debò al divan. No sé si el divan o la cadira, però bueno, molts de teràpia,
No, el divan no he fet mai psicoanàlisi. O sigui, sempre ha sigut a la cadira o al sofà, perquè va durant molts anys amb l'Enrique Land, diguéssim, que feia teràpia. Doncs érem així, o sigui, jo anava a casa seva, jo m'asseia al sofà...
Com ara aquí. Però em deies, no?, que la mare va tenir aquesta hepatitis, sí, i tu et vas sentir com abandonat en l'infantesa, sí, no?, i que això et va generar durant aquell temps...
Sí, aquell temps i encara ara.
Vull dir,
vull dir que són coses d'aquestes que a vegades està bé conèixer-les, la consciència, perquè jo tinc aquesta combinació del somriure i en un moment donat, doncs, aquesta sensació de que el món s'enfonsa, que el món es desmunta, que la cosa se'n va avall, per una cosa purament petita, de dir, no?, de sentir que el del meu costat està valorat, i automàticament jo penso que si valores el del costat, hi ha una part meva, jo no conto, no? I dius, home, però quina...
Que tu havies de ser el més valorat per sentir-te valorat.
Sí.
Aquesta és la clau.
Això ja ho tenim resolt. Jo, això ho tenim resolt no del tot, diguéssim. Hi ha moments que quan... I és un mecanisme, perquè és un automatisme. Quan et passa això en 2 anys i mig, el cap no funciona. O sigui, és una sensació que un té, que tens. I un dia una experta em deia, quan un nen menys de 3 anys viu la figura de l'abandó, la seva tendència natural és deixar-se morir. I és el que em va passar a mi. I llavors això, en un moment donat ara a la vida d'adult, jo puc sentir que es pot produir una situació, a vegades molt, molt mínima, amb què això se m'activa. El que passa que ara tinc la consciència...
Tens el ressort.
I sé, i en aquest moment, o sigui, ni la teràpia, ni la meditació, res em serveix. O sigui, és com que em quedo com un estat de xoc, però jo ja ho sé, i llavors jo intento acceptar-ho...
Perquè tens els dos llops, i llavors alimentes el llop positiu.
El positiu, exacte, i acompanyar aquesta persona que se sent absolutament abandonada, deixada, que no conta, que no és, doncs intentar...
Agafar-lo
de la mà i intentar tranquil·litzar-lo.
El teu Lluís petit, que va anar a l'escola, finalment era l'escola del pare.
Les escoles Omar, sí.
Les escoles Omar. Sí. La mare de mestressa de casa. I qui et va ensenyar a llegir? Aquesta senyora la coneix?
És la Roser Capdevila.
Que va ser mestra.
Era mestra de l'escola del pare.
Amb els 8 germans us enteníeu bé i us estimeu, eh?
Sí, ens estimem
això
molt.
Això
és un llegat, diguéssim, que els meus pares van fer molt bé, la mare i el pare, diguéssim, i nosaltres ens sentim molt orgullosos de que en aquest sentit, d'aquells ens ho han transmès.
Religiosos a casa?
Bueno, en la família, és clar, els meus pares eren molt religiosos, el meu pare era de missa diària, els meus pares rezaven el rosari, i llavors estem dividits, o sigui, hi ha meitat, diguéssim, religiosos practicants i altres que evidentment, doncs, no tenim ni els fills batejats, no?, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que això ha conviscut, però també ha sigut una mostra d'un exercici de tolerància que al principi va portar les seves diferències, però al llarg del temps ha fet que hem hagut o s'ha produït un exercici de tolerància entre nosaltres i que per sobre de tot ens estimem
molt. Els pares, no?, com a valors, més enllà de ser religiós o no, què?
Ah, no sé, la vida, l'estimar, el més important, no?,
Ho dius amb record, amb amor, amb afecte...
El respecte...
Amb emoció... 2 grans persones?
Sí, els pares. A vegades tens la sensació de que... No, ara que sóc pare, de que potser no... no... Quan som fills, no corresponem prou, no, a tot el que els pares ens han donat. No?
Els pares, els hi dius, em sento molt orgullós de vosaltres perquè m'heu ensenyat a estimar, encara que potser no tant a saber-ho expressar. Que m'hagueu ensenyat que per arribar a aconseguir qualsevol cosa no cal destruir a qui tens al costat. I per damunt de tot, estic content que hagueu fet de mi una bona persona. És el màxim. Els hi vas poder dir mai?
Els hi vaig dir, això ho vaig escriure en una celebració i els hi vaig poder llegir plorant, com emocionat, com ara. Però ho vaig intentar-ho, sí, va ser un dia que... A mi se'm va ocórrer, no sé per què, que el millor regal que els hi podien fer els pares era que cadascú de nosaltres els hi féssim un escrit, no?, referent a alguna cosa. Uf, agafo unes ganes de plorar.
Saps què? Posarem una musiqueta. Va.
Ah, no sé, però això ets tu.
I què, aquesta?
Sí.
Què, aquesta? Sí. Ara aquesta, no?
I want to break free.
I què, tu? I want to... Què volies ser, tu? Bueno. Per aquesta música que et portava?
Bé, és que hi ha com alguna cosa sempre, perquè malgrat tot això, jo també reconec que hi ha una part meva reprimida. Reprimida. Reprimida.
La por.
La por.
Que te tenalla.
Que sí, la por. Hi ha un moment com de... És físic, és de dir... I aquesta cançó em porta això, alguna cosa... A veure, jo tinc una educació religiosa. Després, encara que jo m'hagi pogut revelar en un aspecte, altres coses que he recuperat. Però... Jo crec que no està bé tenir una mirada. Hi ha algú... La repressió, no? La repressió no és bona. És la por... Deixem-me un sentit genèric.
És la por a ser qui ets.
La por a ser qui ets. I al final és que això, dius, és que de vida conscient...
Només en tens una.
De vida conscient en tenim una, no? Després hi ha qui pensa que és veritat que a vegades... Però jo tinc la sensació que allò que he de resoldre o que he d'afrontar en una vida no en tinc prou. I a vegades em fa...
Però és que deus ser molt exigent, tu també, amb tu mateix.
Sí, sí, sí. I aquest és un dels aspectes que també estimar la desexigència, ara m'invento paraules, perquè l'exigència també és una arma perillosa, o sigui, perquè és una manera també de fustigar-te, és una manera justament de reprimir-te. Jo, amb aquesta cosa, perquè clar, tot, a vegades també a casa, aquesta idea de que tot ha de ser, del sentit del que és just,
Tot ha de ser perfecte.
Tot ha de ser perfecte, tot ha de ser correcte, la idea del pecat, la idea de l'equivocació, tot això...
Això?
És un escutament.
No recordo que...
I llavors que dius, escolta, caguem-la i acceptem-la que l'hem cagat. I després...
I tornem a fer-ho.
I tornem a fer-ho.
I
demanem perdó. I perdonem-se. No és aquesta idea de que si t'equivoques... Dius, no...
Aniràs a l'avern, l'infern, t'esperaran allà.
Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla. No? Hi ha com una sèrie de coses que les tenim ficades a dintre que ens tenallen, que ens frenen, que no permeten deixar anar. Jo ara penso, bueno, però ara començo a sentir aquest moment de dir, va, deixa't anar.
Amic meu.
Deixa't anar, deixa't anar.
És que és ara el millor temps de la teva vida.
Sí, sí. No tinc cap mena de dubte. Jo ara estic millor que mai a la meva vida. I em trobo visquent coses i compartint coses i volent expressar coses que no havia fet mai. Penso, i per què no va passar abans? I però penso, no, el que havia de ser ara, per això no és el Cyrano, 14 anys, escolta, jo em porto 60, el millor deixar-me a sentir segons quines coses, tu.
We've known each other many years, but this is the first time he ever came to me, the Council of Hell. He'd come to me in friendship. And the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.
Tu volies ser Marlon Brando?
Sí, sí, és que encara el veig jo, és que és com una mena de veneració que em provoca aquest home. No, o sigui, cap altre home a la vida m'ha provocat el que em provoca.
Escolta,
aquest senyor.
Aquest senyor va fer anys, i el recordo amb els anys que va fer, tu n'has fet alguns, no teniu comparació,
bueno, perquè ella es va...
Guanya, que...
Gràcies, escolta, em sento molt.
aquest que molt, tinc al davant.
Molt afalagat.
No, anem al cine, Omar, anem al cine, anem aquí amb l'Almodóvar, que heu fet una pila de pel·lícules.
Bueno, dues.
Esas cartas no son necesarias. Dámelas.
Semblava que n'havíem de fer més, però es va quedar amb dues.
Es una trampa para que vuelvas. Al anuncio solo le falta un letrero que ponga se busca.
Jo vaig viure un idili professional meravellós, que va ser La mala educació, i vaig viure un infern, diguéssim, de situació que va ser los abrazos rotos. Però no és que ell fos el dimoni i jo fos el d'això, no? O sigui, aquest infern va ser compartit.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall.
Però tota la vida seràs en Quimet.
Sí, afortunadament.
Que la Rodoreda va dir que fossis tu.
Sí, ella va...
Això és un honor, eh?
Sí. Perquè en realitat jo vaig anar fent el càsting amb el Francesc Betriu, persona que admiro, estimo i que bé, la vida ens va posar junts amb la plaça Alemany. Ell va ser molt sincer quan la vaig anar a veure i em va dir, escolta, mira, jo no et veig pel Quimet, perquè no voldria que la relació Quimet-Colometa fos una qüestió física. O sigui, et veig... s'imaginava, diu, però en canvi per la colla d'amics i tot això. Vine i fes el càsting i tal. Jo vaig anar tan tranquil a fer el càsting i després, clar, quan em vaig donar un dia el Pepón Coromina, passant amb el cotxe allà a prop del Lliure, em va dir, escolta, hola, Quimet... I tal. I dic, què? Diu, sí, que amb els de televisió i amb la Rodoreda hem estat veient els vídeos de les proves i la Mercè Rodoreda dirà, però sí, aquest és el Quimet, diguéssim.
I has treballat amb directors com l'Aranda, el Maria Camés, la Pilar Miró, el Ventura Pons, l'Agustí Villaronga, molts abans
del... Pau Freixes.
Sí, content, del cine.
Sí, el cine és clar, no sé com dir-ho... És potser el mitjà que a vegades penso, ai, però pot ser que no passi, però que encara sento que pot haver-hi un personatge que millor encara no ha arribat, diguéssim, en cinema.
Què t'agradaria fer de cine?
No, jo també ho dic en el llibre, però per exemple, un personatge com quan el Jack Nicholson fa Mejor Impossible, saps?
Sí.
Un personatge així d'home madur, diguéssim, però que
sigui... Ets massa jove.
Soc massa jove, tu creus?
Sí.
Sí? Bueno, sí. No havia pensat mai.
Això quan siguis gran.
Això quan sigui gran. El cine sí que hi ha aquesta part que em fascina, també és veritat. Recordo que una vegada el Gielgud va dir que fins molt, 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 molt gran, com tu dius,
clar,
molt bé, de cop i volta la càmera va deixar d'imposar-li i de cop i volta va sentir que alguna cosa es deixava anar. Llavors jo, amb cine... Fixa't que en televisió també he viscut coses... En cine hi ha coses de les quals estic hiperorgullós.
Com ara? Quines?
Com ara, per exemple, la mala educació, el personatge amb el Pedro Almodóvar, la pel·lícula que vaig fer amb Gary Oldman, que es diu Black Boots, també. O sigui que... Bueno, i ara segur que me'n deixo alguna. Però m'han sortit aquests dos. El Papa Borgia, també, la pel·lícula amb l'Emilio Aragón, diguéssim, de Pájaros de Papel, també és una de les coses...
I parlaves ara de les sèries de televisió, Estació d'Enllaç.
No voldria que et confonguessis, jo estic aquí només com a...
Àngels i Sants.
Per evitar problemes.
Això és el meu amic Pau Freixes. Però mira, aquesta imatge era fantàstica.
Ernest Senda.
Et seré fidel perquè et necessito.
És la persona en qui més confio.
I sempre hi podràs confiar.
Com et dius?
Polseres vermelles, polseres. Preciós.
Sí, és un personatge, només que van ser dos dies de gravació, però bueno, vas tenir l'oportunitat de ser part d'aquest projecte tan maco del meu amic Pau Freixes.
Ja, vull dir que ja se't veu un home que ha viatjat bastant.
Sí. Jo, bueno, perquè ara, si em deixés la barba... Jo ja amb 40 anys, on passava, amb 40 i pico, que hi havia papers que em deien, hombre de 60 anys. A mi m'ha passat sempre, que ja quan en tenia 18, ja feia... O sigui, això per un costat ha sigut un avantatge, però ara començo a tenir una mena de
no saber ben bé.
Sí, sí, ara està una mena... Això està...
No t'hi havia vist mai?
No voldrà que continuï treballant per espremeles?
Pulco, amb les mateixes aplicacions de la llimona. Perquè Pulco...
És l'única vegada que he fet... Bueno, no, l'única no, però...
Què és això? Un anunci?
Un anunci de suc de llimona. Era molt jove, eh? I això tinc una anècdota molt bona, que és que una vegada anava just per allà, per Gràcia, i vaig sentir un que li deia a l'altre. Diu, mira, el de los limones de la plaça del Diamant.
Oh, que bona, la barreja!
La barreja. El de los limones de la plaça del Diamant.
I el públic, tu sents que t'estima?
Cada vegada més. Però això és una cosa que s'ha anat produint, eh? Però cada vegada sento que...
Tu has guanyat a pols.
Això m'ho deia el Fabià. I em posava d'exemple. Mira l'Anna, que generosa que és a l'escenari. Em renyava perquè jo no era generós.
Tenia... Què vol dir ser generós a l'escenari?
Amb tot això que hem anat parlant abans, saps? Demostrar-te.
Clar, però demostrar-te.
Però, clar, tot això...
Et fa tan vulnerable, si és que ho ets.
Però és que què millor que ser vulnerable? La força està en la vulnerabilitat. Això és l'equívoc que a vegades tenim, que estem així i oh, mira que fort que sóc. I amb un que està així li fas pum i cau. En canvi, una persona que està relaxada, que està oberta...
Que és flexible...
És més clar, difícil de fer-lo caure.
Els arbres que diuen, no? Els llums no es trenquen.
Exacte. I llavors, sí, bueno, és això, que aquesta cosa de jo ho he hagut... No? També una cosa molt divertida que jo li deia, que encara se'n riu el meu terapeuta, li deia, és que hi ha persones que ja ho tenen i jo tot m'ho tinc que treballar. No, diguéssim. I ell encara riu ara, no? Perquè jo em donava la sensació de que jo, les coses per arribar-hi sempre em costen un esforç molt gran.
Però els pares t'ho van dir, que t'hi esforcessis.
Sí.
Com m'ho has dit abans.
Sí, 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 sí. Però aquesta idea de també hi ha un moment de dir, no, fer, saps què és? Deixar anar. Ah. Deixar anar.
Mira.
Això és molt difícil, eh?
Bueno, quan te'n surtis...
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Mira com et premien i et reconeixen.
I el Gaudí és per...
Lluís Omar per Eva.
Recordes, aquests moments són importants, no? Quan la professió et reconeix. A més, per Eva vas obtenir... Un altre premi, no? També.
Eva és el personatge que més premis m'ha donat.
El Goya.
Va donar el Premi de la Crítica a Madrid, també.
Hi ha altres premis, eh? El Premi Butaca, el Premi Sant Jordi de Cinematografia...
Ah, bueno, però això són per altres coses.
Bueno, és igual, els Fotogrames de Plata. Estava mirant el llistat del millor actor de cinema, per Rosa Brazos Rotos, abans ho dèiem, el Gaudí, el millor actor secundari per Eva. I escolti'm, jove, a partir d'ara... Quan hagi acabat, això que fa ara, com et planteges el futur?
Ara m'agradaria un any sabàtic, diguéssim, per saber què fer. Perquè sento que és un moment de canvi, que és un moment... Ara, per exemple, sé que Cyrano, aquesta, almenys la Cyrano en català, s'acaba, té data final, que segurament serà a finals de maig o una cosa així. I després és com un moment de veure què ve ara. No ho sé exactament. No ho sé què ve exactament. Però és un moment també de... Perquè ara vinc d'un moment de jo mateix, el Ricard III, sóc una part important amb el Xavier Albertí. Escolta'm, per què no fem el Ricard III? Per què no fem el Cyrano? I ara és un moment com de... També de no fer, sinó de deixar... A veure què he de fer, no? A veure què arriba, a veure què passa.
Com si poguessis identificar els fruits que has recollit i també alhora el que sents ben bé, no? És com si estiguessis massa... Estàs a dins del tren i el tren corre, ha de parar un moment,
sí,
aquest tren.
Sí, jo ara és que trobo que, per exemple, ara m'he dit a mi mateix, mai més fer dues coses al mateix temps.
Perquè això t'ha passat, preparaves el Tierra Baja, Tierra Baja, Tierra Baja, i el Cyrano.
I el Cyrano, i llavors és que no té cap sentit. La vida et porta, i aquest any doncs, hi ha hagut un aconteixement important a casa, diguéssim, bueno, amb el meu fill, de malaltia, i per sort doncs, tot ha anat bé i tot s'ha resolt, però ha sigut un susto important. I, bueno, són coses que també t'ajuden, no? Ja sé que està dintre no, a vegades necessitem aquestes sacsejades, però sento que em ve el millor moment de la meva vida. No tant per resultats, eh? Que això, justament...
serà el que et sentiràs més bé.
Sí, és de dir, jo ara, si desaprofito això, si perdo la vida treballant, o sigui, és que a vegades el treball és una manera de fugir. I ara no, és de dir, estar a la vida. I amb la vida justa de treball, amb la vida justa, amb els fills, amb la que és ara amb l'Alba, la meva parella... I això em sembla que també, llavors, el que jo puc oferir és millor, perquè és el que jo em dono a mi mateix, em sembla que alguna cosa tinc que modificar, si no sóc burro.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
L'Elvis, et toca, i el Love Me Tender.
Sí, me'n passa el mateix, que són cançons que té a veure amb paraules d'amor, o sigui...
I l'Alba?
L'Alba, com vaig dir el dia de l'estreno, perquè parlava una mica, quan vam estrenar, li vaig dedicar la funció als meus fills, a l'Isaac, a l'Unaix, van venir els metges de Can Ruti, i vaig poder donar les gràcies a tothom, a la Cristina, a la mare dels nanos, però l'Alba és la meva sirana en aquests moments, no?
Però no et veu el nas gros.
No.
I pot anar tot això molt més bé. Estàs content ara de l'equilibri emocional, amorós que tens?
Sí.
Això tu has treballat, tu,
sí.
I ella.
Sí, perquè, bueno, estem oberts, estem, no, amb consciència de treball, de... Bueno, ella té la seva família, perquè ella té dues filles, jo tinc la meva família, tinc els meus fills, vull dir que cadascú té els seus fronts.
Sou una gran família.
Bueno, no. Som famílies i després, o sigui, no som una gran família, no.
Sou una parella?
Som una parella que cadascú té la seva família i vull dir que ho tenim... No, o sigui, compartim moltes hores a la setmana, però no vivim junts, no les nostres circumstàncies.
I a Canet, eh?
Jo estic
realment
a Canet, una part meva està a Canet, ella està a Barcelona, vull dir que... Crec que ha sigut una... Bueno, està sent una bona manera de fer-ho, una bona manera de... Perquè moltes vegades, no?, et dona la sensació aquesta cosa de que sembla que dues persones es troben i que ho han de compartir tot. No, compartim l'essencial.
I ets un bon pare? És que ja anem acabant i ara jo m'he d'esforçar amb alguna pregunta.
Sí, intento ser-ho. Els meus fills és el que... Bueno, a l'Alba, evidentment, me l'estimo molt, m'estimo moltes persones. Me'ls estimo amb bogeries, no? Suposo que tampoc m'invento res com ens estimem els fills, no? I llavors, un dia em deia el Javier Alcarte, una persona que m'ha ajudat molt en aquest últim tram de coneixement, que al final el més important és què els hi pots transmetre als teus fills. Als teus fills no els hi pots... No, l'important no és que hagis treballat amb algú, que hagis guanyat no sé quin premi, que hagis fet, no? L'important és transmetre'ls i... una actitud de vida, no? uns valors, unes coses que tenen molt a veure amb com tu... No és una teoria, no? Sinó que és a partir de com tu et prens la teva vida, no? I això, per mi, és intentar, a la mida del possible... Evidentment, hi ha la seva mare, que també està fent una labor molt important respecte a ells, però la Cristina, però intentar donar-los el millor. A vegades tens la sensació de que... Però, bueno, també ara estic en aquest moment de que l'he cagat i que la puc cagar, no? Però també això forma part de...
I per Catalunya què voldries?
Mira, el Cyrano acaba amb una paraula que a mi sempre que em connecta, no? La dignitat, o sigui... La dignitat, això vol dir espai, vol dir sortir d'aquesta pressió, vol dir tenir que tots plegats ens poguéssim mirar a la cara de veritat, pensant de maneres diferents i deixant espai perquè el que hagi de ser sigui. No per imposar el que ha de ser, sinó per deixar que sigui el que ha de ser.
I tu et sents republicà?
Ah, sí. Que sóc republicà és com una mena de cosa... que jo mateix...
Que pots respirar i tot amb això, no?
Sí,
això ho tinc claríssim.
La república, és que trobo que la idea de la monarquia, dir, però com podem estar defensant encara ara i aquí la idea de la monarquia, de que sigui algú que perquè li toca estar allà, però on se sosté això? És que és una cosa que no, la veritat, que no ho puc, o sigui, no puc entendre això. Soc republicà, però des del moll de l'os.
Al 150%.
Al 150%.
Que acabem, Lluís Omar, aquest divan ja. No t'apreto més.
No em sento apretat, eh?
Què és el millor que has fet a la vida?
Oh. Evidentment, el millor que estic fent a la vida és apostar per mi mateix.
Si tinguessis una segona oportunitat, que no la tenim, però què canviaries?
Anar de la mà de mi mateix des de molt abans.
Algú que no gosi o que digui no val la pena llevar-se demà, què li diries?
Que encara que no ens connectem a la llum no deixa de ser-hi mai. I que això és una oportunitat, que la vida no és gens fàcil, que la vida és molt complicada, però que darrere de la complicació sempre hi ha una cosa que val molt la pena.
Persones clau?
Unes quantes. Però vaja, ara i aquí, l'Isaac, l'Unaix...
Els teus fills.
L'Alba.
I de gran et vols dedicar a la pedagogia? Jo t'he vist al Teatre Borràs, amb tota la platea plena d'estudiants, explicant-los l'obra abans de fer-la. És això el que vols fer de gran? O jo... vols fer aquells papers que m'has dit abans?
No, jo... O sigui, aquest és un punt que no sé com arriba, i jo sé que jo, el llibre ha sigut un detonant amb això, però no sé de quina manera. Jo sé que vull transmetre això, no? Hi ha una cosa, que aquesta idea de coach de vida, que m'agrada, però no sé en quina forma vindrà. I jo sé que intento fer-ho des de l'escenari, però que m'agradaria, a vegades penso... amb un espai, un lloc, un punt de trobada, amb persones que no tinguin a veure només amb el teatre, sinó amb la vida. O sigui, contribuir a transmetre de que això de la vida val molt la pena, malgrat les dificultats.
Una coseta per tu, Lluís. L'equip del divan t'hem fet un obsequi.
Que maco. Ah, sí, ja sense obrir, molt maco.
Oh, l'has d'obrir.
Ara vaig bé. Sí. Oh, moltes gràcies. Sí, finalment estem allà, eh? Però mira allò que dèiem, eh? Allò que deia de les meves fotos de petit. El dolor i l'alegria, diguéssim, no? I moltes vegades ens veurem, aprenem més d'aquí que d'aquí.
Ets molt generós. Avui hem après escoltant-te molt, saps? A dalt del teatre t'hem vist fent uns personatges fantàstics, però si n'hagués d'escollir un, de tots els que t'he vist fer a dalt de l'escenari, escolliria el que t'he vist avui aquí.
Bueno, això m'agrada molt.
Escolliria Lluís Omar.
Gràcies. Puc fer-te una abraçada?
I mentre en Lluís Omar desembolica el regal d'unes màscares de teatre, la tragèdia i la comèdia fetes de paper maixé, el divan de Catalunya Ràdio s'acomiada fins dissabte que ve. Guió de Cesc Armengol i Tito Vigorra. Muntatge musical... Luis Ángel Alonso. Veu de Dolors Martínez. Direcció i presentació, Sílvia Coppolo. Podeu recuperar els divans anant a les nostres pàgines web catradio.cat o bé tv3.cat. I demà, al divan de TV3 a 2:15 de la nit, un altre gran actor, Julio Manrique.